Paula Carreras, Marta Ferrer, bon dia, bona hora.
Hola, què bon tal, dia. Bon dia.
Això són els arguments universals, avui amb una banda sonora que sona així. A veure, Paula Carreras, què ens portes avui?
Això que sona és Pink Floyd, és una cançó que es diu Mother, és molt bona, a mi em sembla molt bona, i em serveix per parlar de maternitat, perquè avui vull parlar d'un llibre que ha escrit la Júlia Bacardit, que ella és periodista, és una periodista jove que ha escrit aquest llibre, que és una mena de reportatge llarg, va començar sent una mena de treball de final de màster, i ho ha acabat convertint en un llibre. La cosa és que la Júlia, en un moment donat de la seva vida, va interessar-se per la donació d'òvuls, i llavors, a partir d'aquesta experiència pròpia, ha anat construint i ha anat investigant com funciona tot aquest negoci de la donació d'òvuls, i ha fet un llibre que es diu El preu de ser mare, que bàsicament es planteja això, no? Què significa donar òvuls, com es poden donar, quins processos s'han de fer per donar òvuls, si tothom pot donar òvuls o no, i sobretot si podem parlar de donació d'òvuls o hauríem de parlar, per exemple, d'una compra-venda d'òvuls.
Hauríem de parlar d'una venda molt barateta, perquè, clar, 1.000 euros per un parell de mesos de molèsties i tal, doncs, clar, realment és una venda pobra. Però si es proposa el tema de la venda és perquè, tenint en compte els sous que hi ha i tenint en compte quin és el perfil de les donants, que normalment són estudiants, és a dir, que tampoc tenen uns salaris gaire... Normalment no tenen uns grans salaris, doncs, clar, per què ho fan, no, realment?
Aquesta és la Júlia Bacardit, que xerrava amb la Paula Carreras. Per tant, parlant d'aquesta compra-venda d'òvuls, entenc que els motius que porten algú a donar òvuls són econòmics, per tant, no?
Clar, normalment són econòmics. De fet, és que gairebé sempre són econòmics, perquè rarament et trobaràs una dona o algú que vulgui donar òvuls de manera absolutament altruista o per caritat, no? O sigui, perquè bàsicament donar òvuls implica molèsties físiques, implica també riscos físics, que per això, o sigui, tot el que et costa diners o tot el que et paguen diners per alguna cosa vol dir que... o sigui, existeix alguna complicació, saps? O la possibilitat d'alguna complicació. Per tant, si et paguen 1.000 euros per donar òvuls, aquests 1.000 euros no són gratis, saps? Llavors, clar, tothom es mou, o sigui, tothom que dona òvuls es mou per motius econòmics. El que passa és que no donen prou diners com perquè això sigui una manera, diguéssim, de guanyar-se la vida, saps? Sempre és com una més a més.
Sol ser... una qüestió d'independència econòmica, de desig de major independència econòmica en el meu cas, és a dir, hi haurà dones que et donen perquè realment tenen necessitats econòmiques importants, però la majoria no és això, és... Bueno, volia anar-me'n de vacances a no sé on, no m'acabava d'arribar els diners, o necessitava tants diners per acabar un màster i no podia viure més a casa meva perquè estava molt malament amb la meva família, vaig decidir donar òvuls i poder pagar el màster...
Per tant, Paula, quins requisits demanen a una dona perquè pugui donar òvuls?
Bueno, se'ls fa com una mena d'examen mèdic, perquè, evidentment, no pots tenir, per exemple, cap malaltia degenerativa que pugui... o sigui, tu, si dones un òvul, la gent que de l'hospital, de la clínica, s'ha d'assegurar que aquell òvul és un òvul bo, diguéssim, entès com a que no, tu no pots traspassar malalties greus a persones que, saps, no? Vull dir que si tu amb aquell òvul gesta una criatura, aquell òvul ha d'estar sa. Això és el primer. I llavors també hi ha una mena com de filtre racial, és a dir, si tu ets una dona negra, no pots, no et poden posar un òvul d'una dona blanca. I per tant, o sigui, hi ha com un banc racial, saps? També, de dir, doncs una dona asiàtica no pot tenir un òvul d'una dona negra, perquè és que llavors, saps? O sigui, hi ha, sempre com per mantenir una coherència. Clar, què passa? Que... o sigui, per fer tot això s'han de fer un test genètic, llavors això fa que donar òvuls tampoc no sigui una cosa a la que pugui accedir tothom, tant sí com no, que necessita diners i pots donar òvuls. No, hi han com unes pautes i a l'hospital doncs això més o menys està regularitzat.
Es vigila molt, perquè sí que a les donants els fan un test genètic. Es vigila perquè els nens que neixen no tinguin malalties incurables, degeneratives, que són cosa d'una donació mal analitzada, no?
I a l'estat espanyol és anònim donar òvuls?
A l'estat espanyol sí, i de fet és dels pocs països d'Europa que és anònim donar òvuls, i això, entre altres coses, és un problema perquè fa que a Espanya hi ha moltes dones estrangeres que venen a donar òvuls, perquè així mantenen l'anonimat, diguéssim, i després que impossibilita que els nens que neixen d'òvuls, o sigui, d'embarassos amb òvuls que han estat donats, no puguin saber mai l'origen biològic, el seu origen biològic, perquè és una cosa, això és un dret humà que té tothom a saber, a conèixer els seus orígens. Llavors, clar, si hi ha una donació anònima, tu no saps, no pots rastrejar mai d'on vens, no? Llavors, la Júlia Bacardit, ella ho explica al llibre aquest, El preu de ser mare, que ha publicat amb l'apòstrof, i explica que el risc de l'anonimat, a banda de generar doncs això, no? De fer que Espanya es converteixi en una destinació de turisme reproductiu, també impossibilita el rastreig dels orígens de les criatures.
Un dels drets humans és conèixer els teus propis orígens. I ara mateix, per exemple, si adoptes una criatura, aquesta criatura té dret, quan en creixi, a investigar qui eren els seus pares biològics. Això, amb la reproducció assistida, no passa. El que passa és que la gent no donaria tant, no hi hauria tanta oferta d'òvuls, si t'arrisquessis a que, al cap passats 18 anys, et pots trobar gent que et diu que, bueno, que t'ha buscat i que sap que tu ets la seva mare biològica genètica, diguéssim.
Doncs això és només un tastet del que trobareu al preu de ser mare, aquest llibre de la Júlia Bacardit, amb entrevista amb la Paula Carreras, que també recomanem des del suplement. Tot això pel que fa als arguments universals. Hem començat amb llibres, continuem amb pantalles. Wonder and vision. A veure, Marta Ferrer, què és això que sona?
Això és una sèrie que es diu WandaVision i vinc avui a admetre que em vaig equivocar, perquè fa unes setmanes, quan començava el 2021, vam fer una secció sobre les estrenes més esperades d'aquest any. Vaig venir a dir que WandaVision no em feia gaire il·lusió veure-la perquè tenia pinta que seria, doncs, segurament no gaire bona, i m'he equivocat perquè és que han sortit 3 capítols i estic absolutament enganxada. Vull saber què passarà, estic impacient que pengin el 4 capítol, perquè ara Disney Plus, això és una sèrie que es pot veure a Disney Plus perquè és de Marvel, i ha fet això de penjar un capítol.
A quantes plataformes estàs subscrita, Marta Ferrer?
A totes, a totes.
Però no? Quantes són totes? Perquè és que clar, cada dia en surt una de nova.
Doncs HBO, Amazon, Movistar, Netflix, Filmin, Disney Plus.
Carai.
I ja està. Carai, crec que no n'hi ha més, de moment.
Sí, no.
Les que vindran.
Per tant, això m'estàs dient que és de...
Això és de Marvel, per tant, està a Disney Plus. Uh-huh. I és una sèrie que això, que jo no pensava que realment no seria gaire interessant, perquè agafa de protagonistes a dos personatges d'aquesta saga cinematogràfica, que són els Vengadores, d'aquest univers cinematogràfic Marvel, i són dos personatges que en realitat a les pel·lícules no eren gaire llaminers, tampoc tenien gaire protagonisme, a les pel·lícules van acabar sent parella, en els còmics també, perquè recordem que totes aquestes sèries i pel·lícules en el fons estan basades en còmics i en personatges de còmics, de superherois. I això, eren dos personatges que tampoc és que causessin gaire furor. I vaig pensar, home, que ara els posin en una sèrie, doncs serà una sèrie que no tirarà gaire. I no és veritat. Els guionistes, els directors, els productors han sabut trobar, primer, una química molt interessant entre aquests dos personatges que no necessàriament estava en les pel·lícules. I després, un format de sèrie que ha fet que sigui interessant, perquè bàsicament el que és una sitcom en què hi ha dos personatges davant d'un públic, i llavors la sèrie va jugant amb sitcoms de diferents èpoques televisives. El primer capítol, doncs, és més del 50-60, després hi ha el 70, juguen també molt amb el color, que és una cosa com molt interessant. Els primers capítols són en blanc i negre, després, a mesura que els personatges també es desenvolupen i anem sabent més coses de la trama, que és molt misteriosa i que de fet ens estan donant pistes amb comptagotes pràcticament, i és una de les coses que fa que també t'hi enganxis, doncs la sèrie va agafar en color, i com juga amb el format i juga amb aquesta relació, i en el fons és una sitcom, és una comèdia, cosa que és molt interessant perquè Marvel ens havia acostumat a l'acció i al drama, sobretot, no? Tu si penses en una pel·lícula de superherois no penses necessàriament potser en una comèdia, tot i que sí que tenien tocs d'humor, però aquí és una sitcom que fa més gràcia del que sembla. Aleshores, jo la recomano sobretot, clar, si sou fans dels superherois. Si no,
no és el meu cas, però... Batman, una mica sí, però...
Clar, Batman no és de Marvel, però sí.
Però és un superheroi.
És un superheroi, sí.
Va, més propostes.
Je suis agent d'entretien. Les œuvres d'art que je nettoie.
Perquè això és una de les sensacions d'aquestes últimes setmanes, que és l'opang, no?
Sí, tinc entès que a tu et va agradar moltíssim.
Vaig veure un capítol que no em va entusiasmar.
Vale.
Mira que l'actor m'encanta, eh?
Sí.
L'Omar Sy, no es diu?
Sí, Omar Sy, que és el de la pel·lícula Intocable,
sí.
Que és una pel·lícula que, si no l'heu vist, jo la recomano moltíssim. Sí. A mi m'agrada molt, em va fer molt riure,
I
també.
I ho continua fent molt bé, en aquesta.
I ho continua fent molt bé. És un actor amb molt de carisma i realment la sèrie que està bé, però tampoc és per tirar coets, diguéssim.
No mata.
És una sèrie correcta.
Per fer la migdiada.
Sí, és una sèrie correcta. Val la pena, sobretot, per veure-la ell, que és que té un carisma que t'encanta.
I veus molt París, no, també?
Veus molt París, clar.
El primer capítol és tot el Louvre, no?
És tot el Louvre. Clar, això és una adaptació moderna d'Arsène Lupin, que era aquest famós lladre que anava amb barret de copa de les novel·les de Maurice Leblanc. I aquí a la sèrie el que trobem és la història d'un personatge que és la Sant, que és l'Omar Sy, que per nosaltres és el nostre Lupin, i que el que vol és venjar-se pel suposat suïcidi en circumstàncies molt estranyes i molt misterioses del seu pare, a qui van acusar de robar a una família molt adinerada de París. I aleshores, ell, per fer-ho, porta anys estudiant-se les novel·les d'Arsène Lupin, que és el seu ídol absolut, i aleshores decideix convertir-se en lladre i robar un collaret de molts diners i molt especial, que, atenció, s'exposa al Louvre. Que dius, home, potser no és el millor lloc per robar un collaret de milions i milions d'euros, però això dona per escenes d'acció molt maques, com per exemple una en què hi ha un cotxe que s'encasta contra la famosa piràmide de vidre del Louvre i dius, bueno, doncs almenys tot això que t'emportes, que és una escena d'acció molt maca. Més enllà d'això, és una adaptació moderna, em direu, això els de Sherlock ja ho van fer, correcte, ja ho van fer els de Sherlock, ho van fer millor, també, una mica. Aleshores, les comparacions són quasi inevitables. És veritat que bàsicament és el que van fer amb Sherlock, però aquest cop, en comptes d'un detectiu, doncs és un lladre. El misteri està bé, hi ha moments i hi ha escenes que realment està superenganxat a la pantalla i vol saber què passarà. L'últim capítol et deixa amb ganes de més, és veritat, perquè
són només 5 capítols, no?
Sí.
A mi el que em grinyola una mica de la sèrie és la part humorística aquesta. No m'acaba de...
És un humor francès.
Sí, si l'haguessin fet més seriosa i més d'acció, potser, no? Però no ho sé.
Sí, jo vist, crec, Paula? Que la barreja està
bé. Jo no l'he vist. No, i de fet, o sigui, la volia veure, el que passa és que ara... Bueno,
no, està bé. Sí, o sigui, ara sembla que ha sortit aquí.
Te l'empasses, jo crec que és una sèrie que la poses i te l'empasses.
Sense cap mena de dubte.
Molt bé, això és a Netflix, 5 capítols, i hi haurà segona temporada, segurament,
sí,
no?
Sí, segurament, segur, perquè de fet ja veus que la temporada posa primera part. És una mica com La Casa de Papel, també, en aquest sentit. I juga molt bé, també, amb les mateixes incògnites i el mateix ritme, una mica, que recorda La Casa de Papel, també.
3:15.
Té futur la clàssica? Per què molts joves no van als concerts clàssics? Té sentit programar sempre les mateixes obres? Què la faria més atractiva?
Això és un anunci d'aquesta casa, Paula.
Bueno, de fet no és un anunci. De fet, això és com comença un dels programes que han incorporat aquesta temporada a la graella de Catalunya Música. I jo avui em volia parlar perquè està molt bé. M'agrada molt. És un programa que es diu Músiques Empoderades. El presenta la Rosa Maria Bartroli i és una tertúlia, al final, amb tres noies més, que són tres noies joves que es dediquen d'alguna manera o altra a la clàssica. Són la Mar Medinyà, que és historiadora de l'art i musicòloga. De fet, l'altre dia en parlàvem també perquè ella presenta un podcast que es diu L'Orella Furtiva, que a mi m'entusiasma, que és un podcast sobre música clàssica, però des d'un punt de vista feminista i molt punky. També hi ha la Marina Sala, que és violoncel·lista, i l'Ofèlia Carbonell, que és... la Marina Sala és violinista i l'Ofèlia Carbonell és violoncel·lista. Llavors, està molt bé aquest programa perquè són cada setmana... De fet, avui diumenge a les dues a Catalunya Música hi ha un capítol nou. Cada diumenge a les dues, mitja horeta de tertúlia entre quatre noies que parlen de clàssica, però amb la gràcia que són noies joves que el seu punt de vista, doncs, evidentment, no és el mateix punt de vista que algú que entén la clàssica, diguéssim, en els paràmetres més antics. I llavors en cada programa es plantegen qüestions com, per exemple, l'òpera. Ha de seguir tal com està? S'ha de reinventar? Hem de fer que l'òpera sigui atractiva pels més joves? Hem de fer que sigui més accessible? El Liceu ha d'estar sempre, s'ha de concebre com un lloc, gairebé com un temple, on s'hi ha d'anar molt mudat i ha de costar molts diners anar-hi i ha de ser molt exclusiu? O s'ha de democratitzar o no? O què passa amb els músics, per exemple, quan es lesionen? Què passa si una violinista té una tendinitis i no pot tocar? Quins drets té, quins no? Què passa si, per exemple, no ens ve el cap dona compositora? És que no existeixen, o és que no se les visibilitza, o és que directament no se les coneix? I no sé, són tertúlies que estan molt bé perquè són, doncs això, no? Quatre noies parlant de música clàssica, que al principi xoca una mica perquè són noies joves, però que, evidentment, en saben moltíssim i aprens molt. I, a més, està molt bé perquè van posant exemples. Cada setmana tracten un tema diferent i llavors van posant exemples reals de música, no? I llavors fan una playlist a Spotify amb tots els exemples i totes aquestes músiques, i per tant també està com molt ben organitzat, saps, en aquest sentit, que si t'agrada qualsevol cançó la pots trobar a Spotify.
Músiques empoderades a Catalunya Música, també el podcast, una recomanació dels arguments universals de la Marta Ferrer i la Paula Carreras. Moltes gràcies i bon diumenge.
Adéu.